Un cafè i 5 minuts més.
Aquests dies de les eleccions, i ara que ja coneixem tots els resultats i que, per tant, ens hem fet una idea de la magnitud de la tragèdia en molts casos, és el moment d'analitzar per què hi ha hagut aquesta baixa participació. I és que, sense anar més lluny, per exemple, la ciutat d'Olot durant moltes hores ha estat una de les ciutats, per no dir la ciutat, amb una participació més baixa de tot Catalunya. A aquesta hora tenim amb nosaltres el politòleg, professor de dret associat de la Universitat de Girona, en Joan Herrea. Joan, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos de nou als 5 minuts més.
Hola, Joel, bon dia, què tal?
Contents que estiguis un dia més amb nosaltres, perquè el tema de la participació és un tema que ha estat determinant en aquestes eleccions i que, la veritat, comença a preocupar bastant, no?
Sí, la veritat és que hi ha una baixada de participació important, sobretot si la comparem amb les eleccions passades, no? El Global de Catalunya, el 2019, va votar gairebé un 65%, en aquestes tenim que hem votat un 55% de mitjana a tot Catalunya. A Olot és veritat que encara està per sota la mitjana catalana perquè hi ha una participació del 47,4%. Ripoll està al 59,42%, per tant estaria una mica més alineada amb aquesta mitjana catalana. Però és veritat que tornem una mica en realitat als números que eren normals per unes eleccions catalanes. Ai, per unes eleccions municipals, perdó. Les eleccions municipals tenen una característica, i és que sempre són, a banda de les europees, que aquestes encara ho són més, són les menys concorregudes. I això té a veure amb que la ciutadania de vegades interpreta que les eleccions municipals, tot i que són l'institució més pròxima al ciutadà, que de vegades tenen poc impacte, o valoren que evidentment poder té més impacte una elecció al Congrés dels Diputats que s'acaben decidint temes nacionals, no? Temes estatals, temes de més pes, i de fet va en aquest ordre, eh? O sigui, a Catalunya històricament fins al 2012, quan tot canvia, i si vols discutir endavant, resulta que sempre històricament fins al 2012 la participació a Catalunya era la més elevada, sempre eleccions al Congrés dels Diputats, en segon lloc eleccions al Parlament de Catalunya i en tercer lloc les eleccions municipals. Per tant, tot i que sí que és veritat que baixa la participació, tornem a tenir les municipals com les eleccions menys votades.
Per quin motiu passa això? És a dir, potser perquè allò que diuen que la confiança, no, fa fàstic una mica, no, allò de dir, bueno, com que són els de casa ja s'espavilaran, és una qüestió de poca implicació per part de la ciutadania? Com ho interpretes?
Això és una cosa molt curiosa. Mira, fa 3 setmanes va sortir la primera onada del butlletí d'opinió política que fa el Centre d'Estudis d'Opinió, i resulta que de totes les institucions públiques que es pregunta a la ciutadania sobre si aproven o suspenen, l'única institució pública que aprova, i aprova amb un signe pelat, són els ajuntaments. Suspèn el Parlament, suspèn la Generalitat, suspèn el Govern Central, suspèn la monarquia, només s'aprova l'Ajuntament. Però tot i així es manté, és veritat, aquesta tendència a que les municipals són les eleccions en què menys es vota. Crec que hi ha un menysteniment realment cap a aquest tipus d'eleccions, perquè semblaria a vegades que, tot i que són molt pròximes, és una mica el que dius tu. Sembla que són, com que tenen poca influència, li donem d'alguna manera més rellevància a unes eleccions generals, perquè sembla que s'hi decideixen temes més de més profunditat, de més calat, i aleshores a les municipals és com, bueno, és un, tot i que puc conèixer el candidat o la candidata en persona, doncs d'alguna manera acabem considerant que les coses que pot fer un ajuntament, doncs tot i que tenen influència, són una mica menys important, i per això participem en menor mesura. Per exemple, si volem dades, a les generals, per exemple, la participació a Catalunya sempre havia estat entre un 65 i un 69%, fins al 2019, que entrem en aquella repetició electoral de l'abril i del novembre, en què s'enfila el 77%, 72% després. Però a partir d'aquí, sempre aquelles eren les eleccions més votades. Després tornem al Parlament, que ens movíem entre un 58, 62, 63, i que a partir del 2012 ens mobilitzem moltíssim i assolim els mateixos nivells i més de les eleccions generals. El 2015 un 77% de participació, el 2017 un 79% de participació, i és veritat que el 2021 a les més actuals del Parlament votem un 51,29%, però és veritat que votem en un context de pandèmia. Per tant, també s'hauria d'entendre això, que venim de les darreres eleccions al Parlament d'una participació del 51%.
La desafecció que va provocar el procés pot tenir alguna cosa a veure amb el fet de que la gent confiï menys en els polítics i, per tant, en conseqüència, acabi pensant que ja s'ho faran?
Jo crec que venim d'un cicle d'hipermobilització, o sigui, portem des del 2012 votant amb números bastant estratosfèrics, almenys les eleccions al Parlament de Catalunya. A partir del 2012, les eleccions al Parlament esdevenen les eleccions amb més participació. I també podria ser que a partir de l'1 d'octubre, les eleccions de 2017 amb el 155 en marxa, convocades pel Govern Central, també podria ser que, tot i que com que hi ha hagut les eleccions amb la pandèmia, no podem saber si aquella participació del 2021 del 51% es deu necessàriament a la situació sanitària o també a una certa desafecció, suposo que ho anirem veient. Semblaria indicar que hi ha alguna cosa de desafecció, desinterès o frustració amb la política que resol poc els problemes, i jo començaria a veure algun indici que hi ha que després d'un cicle d'hipermobilització, que tampoc no era el normal, ara comença a veure doncs, haver-hi aquest descontent que ens porta a abstenir-nos en major mesura.
Joan, com es pot tornar a seduir aquest electorat que ha deixat de confiar en la política i, en conseqüència, no va a votar?
Això és una bona pregunta. Crec que depèn molt de l'estratègia del partit i del tipus d'elecció. A nivell municipal, crec que sempre tindrem sistemàticament menys participació que la resta d'eleccions, menys a les europees, com he dit abans. Per tant, crec que no podrem igualar mai un número de participació a les municipals, a un Parlament o a unes generals, però crec que és feina dels polítics. Crec que és feina de trepitjar carrer, de fer barri, de fer ciutat, ara parlem a nivell municipal, i de transmetre aquest missatge des del municipi. Encara es poden fer coses, feu-nos confiança, i sobretot, segurament, activar més marcs mentals municipals a l'hora d'unes eleccions municipals, coses del municipi, coses pròpies dels barris, problemàtiques de la ciutat, i no, segurament, pretendre motivar el vot a partir de dinàmiques més a nivell nacional català o a nivell estatal, perquè segurament aquí, si tenim la gent desmotivada per una qüestió nacional del procés o per una qüestió de desafecció amb la política d'Espanya, doncs segurament no aconseguirem que augmenti la participació. En els municipals jo crec que és clau, sobretot, fer veure que el que s'està votant en aquell moment és el municipi, i que el municipi és l'institució, bueno, l'Ajuntament és l'institució més pròxima al ciutadà. A partir d'aquí hi ha tota la feina per fer, hi ha molt camp a córrer, crec.
Sortim de les municipals amb aquesta baixa participació i, de cop i volta, el president Pedro Sánchez ens convoca unes eleccions a ple estiu. Quina lectura en fas d'aquesta convocatòria que ha arribat per sorpresa, agafat per sorpresa propis i estranys? I una mica, què augures amb aquestes eleccions en ple estiu, amb un clima polític, diguem-ne que una mica sacsejat? Quina interpretació en fas com a expert?
Clar, votarem un 23 de juliol. Cada vegada els estius s'està fent més calor, moltes persones ja tenen vacances programades per aquelles dates, per tant, augurar un nivell de participació es fa complicat. És veritat que jo crec que Pedro Sánchez ha convocat les eleccions pels motius que segurament els seus assessors li hauran suggerit. Ens ha agafat, crec que tothom, per sorpresa. Jo estava seguint la compareixença en directe i m'he quedat una mica parat, no només quan ha dit que convocaria eleccions, sinó quan ha dit la data, diumenge 23 de juliol. Jo crec que, bàsicament, després de les eleccions ahir, perquè és veritat que a Catalunya fèiem eleccions municipals, però a moltes comunitats autònomes feien eleccions autonòmiques. A Madrid, a País Valencià, Múrcia, Extremadura, Cantàbria, a les dues Castelles, a Illes Balears, a totes aquestes comunitats es feien eleccions autonòmiques, i en moltes d'elles la desfeta de l'esquerra, no només, no necessàriament del PSOE, sinó d'aquell espai a l'esquerra del PSOE, per tant, uns comuns, un sumar, els diferents noms que puguin tenir. Jo crec que aquí Pedro Sánchez vol fer dues coses. Primer, les eleccions s'havien de fer a finals d'any. I jo crec que el que ell ha analitzat és que els resultats que podria tenir ara el juliol no serien pitjor que els que podrà tenir el desembre. Això d'una banda. I per tant, doncs mira, si m'espero el desembre, quan si els desfetxara i el resultat, segons les seves previsions, no em serà tan dolent, i d'altra banda, agafa contrapeu tothom. I aquí jo crec que hi ha dues claus importantíssimes. Una, Podemos, l'espai de Podem i Sumar encara no decideix si fa una coalició o no fa una coalició, i ara amb la convocatòria d'eleccions tenen 10 dies per inscriure una coalició o no. Si en 10 dies Sumar i Podem no fan una coalició, un acord de coalició, i no l'inscriuen, aleshores s'hauran de concórrer a les eleccions per separat. I d'altra banda, això el beneficia Pedro Sánchez per un possible vot separat, li podria a ell ser útil per vendre justament la idea del vot útil. Jo crec que vol utilitzar una mica, no sé si us en recordeu, el 2008, aquella campanya del si tu no hi vas, ells tornen, que sí. Va fer el PSC de Carme Chacón, i crec que una mica vol activar aquest marc mental. A totes les comunitats autònomes, a Cantàbria, a País Valencià, a les Illes Balears, a Extremadura, la suma de PP i Vox els dona majoria absoluta i, per tant, el PP podria governar amb el suport de Vox, i crec que volen jugar aquesta carta. Volen jugar la carta de el PSOE és el vot útil, l'altre espai a l'esquerra no s'ha constituït, va per separat, amb la fórmula d'on de repartiment d'escons a cada província perjudicarà els partits petits, i per tant, doncs, voteu el PSOE, que el PSOE és l'única força que pot parar a PP i Vox. I jo crec que amb aquestes tres coses en ment són les que els fan convocar les eleccions per d'aquí un mes i 25 dies.
Joan Urrea, expert en política i dret, professor associat de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia i bona hora.
Moltíssimes gràcies, Joel. Bon dia.